van fer història. Moltes vegades, quan mirem les notícies, se'ns encongeix el cor. Ens adonem que el món és ple d'injustícies. Hi ha països que estan en guerra, pobles que viuen oprimits, col·lectius que són atacats. Segur que molts de vosaltres heu pensat: m'agradaria poder fer alguna cosa per ajudar a solucionar tot això. Però, és clar, diuen que és impossible que una persona tota sola aconsegueixi canviar les coses, oi? Doncs resulta que no és ben bé així. Hi ha una adolescent pakistanesa que és la prova vivent que sí, que una persona sola pot canviar moltes coses.
La nostra protagonista d'avui és una noia que, de ben petita, ja va començar a fer activisme a favor dels drets de les dones, en un país i en una cultura on no hi ha igualtat entre homes i dones. Una noia que va plantar cara a tot un exèrcit. Una noia a qui van intentar assassinar, però no se'n van sortir. Una noia que es va convertir en la persona més jove a guanyar un premi Nobel. Una noia que va fer història i que en continua fent. Sabeu com es diu? Malala Yousafzai.
Mingora és la ciutat més gran de la vall del riu Swat, al Pakistan. Allà és on va néixer la Malala, ara fa 25 anys, concretament el 12 de juliol del 1997. Els seus pares eren una parella de directors d'escola, en Ziauddin i la Tor Pekai Yousafzai. Era la seva primera filla, i veure-la arribar al món va fer tan feliç el seu pare que fins i tot li va fer una festa de benvinguda. Això era una cosa ben estranya. Tradicionalment, els pakistanesos només fan aquest tipus de celebracions si qui neix és un nen i no una nena.
Ziauddin, tractes l'arribada de la teva filla com si fos la d'un fill.
Amic meu, potser és perquè vaig ser víctima dels assetjadors quan era petit, pel color més fosc de la meva pell o perquè era tartamut. El cas és que ara no puc sofrir cap tipus de discriminació contra ningú.
Però això que fas amb la teva filla no ho fa ningú més aquí al Pakistan. Que potser no t'importen les tradicions que ens han transmès?
Mira, només et diré una cosa. M'estimo més la meva filla que qualsevol tradició. La nostra tradició diu que les dones han d'obeir, però jo no hi estic d'acord. Jo vull que la meva filla faci el que ella vulgui i que no sigui l'esclava de ningú.
Temps després, el matrimoni va tenir un parell de fills més, en Kushal i l'Atal, dos nens molt espavilats, però les capacitats que tenia la Malala no les va mostrar cap dels seus germans. Aquella nena tenia alguna cosa diferent, tenia una mirada brillant, se la veia molt desperta. Quan tenia 10 anys, la Malala ja parlava 3 idiomes, paixtu, urdu i anglès, i volia ser metgessa. I passava hores i hores parlant amb el seu pare i escoltant com ell conversava amb els seus col·legues de política, de cultura i de la vida.
I en aquelles llargues converses que tenien pare i filla, la Malala va començar a mostrar molt d'interès per la política i els drets socials, que eren la gran preocupació del seu pare. Era una cosa ben poc normal al Pakistan que un pare parlés d'aquests temes amb els seus fills, i molt menys encara si eren nenes. Però en Ziauddin ho tenia clar.
Les dones han de tenir incentius per convertir-se en part activa de la societat. No trobes, Malala?
I això com es pot aconseguir, pare?
Doncs penso que els governs han d'aprovar lleis que donin llibertat a totes les dones i programes d'ajuda que les facin independents econòmicament.
Jo també vull que això sigui així.
Doncs has de lluitar sempre per allò que vulguis, Malala.
Així ho faré.
Sé que ho faràs. Malala, estàs predestinada a fer coses molt grans. Ho sé.
Ja ho veieu. El seu pare la va animar a convertir-se en activista des de ben petita. Només tenia 10 anys i ja estava disposada a lluitar a favor dels drets de les dones al seu país. Aquella nena tenia un futur prometedor. Però aquell any 2007... tot va canviar per ella i el seu entorn. L'exèrcit dels talibans, que són un grup religiós molt radical, va començar a controlar la zona on vivia, al nord del Pakistan, i va imposar les seves normes a punta de pistola.
I les normes dels talibans són molt dures, totalment discriminatòries per a les dones. Segons ells, per exemple, les dones no poden caminar soles pel carrer, no poden fer servir cosmètics, ni pintar-se les ungles, ni es poden reunir en grup sense la presència d'un home. Però és que tampoc no poden escollir parella lliurement, ni les pot visitar un metge que sigui home, ni poden tenir cap presència a les ràdios ni a les televisions, i fins i tot els prohibeixen qualsevol tipus d'activitat cultural, com ara la dansa. I a més, van decidir que les nenes no havien d'anar a l'escola. Segons ells, no cal que aprenguin res, perquè la seva vida s'ha de centrar únicament a casar-se amb qui els digui el pare, tenir fills i cuidar la família. I per això van destruir centenars d'escoles femenines.
Els talibans no toleraven cap dissidència. La població estava amenaçada de mort i cada dia apareixien cossos decapitats a les places públiques de la gent que havia alçat la veu. Però davant d'aquest horror, la Malala no es va amagar i va fer un pas endavant. Amb 11 anys i animada per la seva família, va començar a fer discursos en diferents fòrums socials defensant el dret de les nenes a l'educació i també va participar en uns quants programes d'ajuda per a joves estudiants de la regió.
Les nenes hem de rebre educació, i no només educació bàsica, sinó que també hem de rebre educació superior. Només així estarem preparades per ser part de les empreses i podrem aportar la nostra visió quan calgui prendre decisions importants. Només així podrem crear legislació que permeti un tracte just a les dones.
A poc, la gent anava coneixent la Malala. Aquella nena tan jove que tenia les idees tan clares i era tan valenta. Fins i tot va arribar a sortir en un debat de la televisió pakistanesa, perquè a la capital i a la majoria del país no hi manaven els talibans. En aquell debat va proclamar:
com s'atreveixen els talibans a treure'm el dret bàsic a l'educació?
Amb el seu esforç, va aconseguir moltíssima difusió i es va convertir en una figura pública a la zona. Però també va treure l'atenció dels radicals talibans, és clar.
Ziauddin, ets conscient que estàs exposant la teva filla? No penses que l'estàs posant en perill?
Sí, he exposat la meva filla, però no al risc de ser l'objectiu dels talibans. L'he exposat a la vida i li he ensenyat a reclamar els seus drets bàsics. Jo només l'he inspirat, és l'únic que podia fer, i li faré costat amb tot el que decideixi.
El 2009, la redacció de la cadena de televisió anglesa BBC al Pakistan va decidir buscar un estudiant de la Vall del Swat. Volien que escrivís un blog al seu web o que hi expliqués com era viure sota la influència dels talibans. La BBC es va posar en contacte amb el pare de la Malala perquè, com que era director d'una escola, sabria recomanar-los a algun alumne que sabés escriure bé aquesta mena d'articles que necessitaven.
Hola, són els pares de l'Aixa?
Sí, som nosaltres. Què vol?
Sóc en Ziauddin Yousafzai, el director de l'escola. La BBC em demana un estudiant que sàpiga escriure per publicar el seu blog. I la seva filla Aixa escriu molt bé.
Ni parlar-ne. Els talibans estan molt bojos i no volem arriscar-nos. Ni nosaltres ni la nostra filla.
Només seria escriure uns quants paràgrafs.
He dit que no. Si és tan senzill, per què no ho fa la teva filla? Siau.
Doncs no era pas mala idea. Aquella mateixa tarda ho va proposar a la Malala i no s'ho va pensar ni un moment. I tant si ho faria. I amb només 11 anys, la Malala escrivia els seus articles explicant com els maltractaven els talibans. Ho escrivia en una llibreta i després ho passava d'amagat al periodista de la BBC perquè ho escanegés i ho enviés a la redacció.
Malala, ens encanta això que escrius, però pensem que és perillós que signis amb el teu nom.
Per què? A mi no em fa por.
Però nosaltres sí. Preferim que facis servir un pseudònim. Pensa't en un.
D'acord, doncs poseu que això ho ha escrit... Gulmakai.
Gulmakai... M'agrada. És un nom inventat?
No, és el nom de les flors del blat de moro en urdu, la llengua més parlada del Pakistan.
I d'aquesta manera, al web de la BBC periòdicament s'hi publicava un blog escrit des del Pakistan per una tal Gul Makai, que ensenyava al món en quina situació es trobaven en aquell país sota el domini talibà.
Ahir vaig tenir un somni terrible, amb helicòpters militars i talibans. La meva mare em va fer l'esmorzar i me'n vaig anar cap a l'escola. Tenia por d'anar-hi perquè els talibans han prohibit a totes les nenes que vagin al col·legi.
La Malala continuava anant a l'escola, tot i que estava prohibit, i seguia parlant en reunions i en fòrums socials fins que, quan tenia 15 anys, va passar una cosa terrible. Al matí del 9 d'octubre del 2012, la Malala tornava cap a casa de l'escola en autobús quan dos membres de l'exèrcit talibà van aturar el vehicle i van pujar.
Qui és una tal Malala?
Sóc jo.
I sense pensar-s'ho dues vegades, li van disparar tres trets. Un li va travessar el front. Com que es pensaven que l'havien mort, els dos terroristes van sortir de l'autobús i van marxar sense immutar-se. La Malala va quedar greument ferida. De seguida va ser traslladada en helicòpter a un hospital. Centenars de persones van sortir als carrers de la seva ciutat a protestar i la notícia es va estendre per tot el món.
Contra tot pronòstic, la Malala va aconseguir sobreviure i va ser traslladada a un hospital a Anglaterra, on va estar-se dos mesos mentre li feien tot tipus de cures. Van haver de reconstruir-li part del crani i refer-li l'orella esquerra, que havia perdut en l'atemptat. Com si fos un miracle, es va anar recuperant quasi totalment. Però ja no va tornar al Pakistan. Es va quedar a Anglaterra, on va reprendre les classes i la vida.
Lluny d'espantar-se i deixar de banda l'activisme, encara s'hi va dedicar més. Aquell malaurat incident havia fet que tot el món s'assabentés del problema que vivia en el seu país amb els talibans. I ella aprofitava cada entrevista que li feien i cada aparició pública per difondre la seva denúncia i el seu missatge.
Malala, tens por?
En tenia, esclar. Estava segura que algun talibà vindria a matar-me. I m'imaginava què faria si passés. Al principi pensava, el pagaré amb la sabata. Però després em deia a mi mateixa, si el pegues amb una sabata, no hi haurà diferència entre tu i ell. No s'ha de lluitar amb la crueltat i la violència, sinó amb el diàleg, la pau i l'educació.
Si ara poguessis parlar amb l'home que et va disparar, li diries això?
Li explicaria com d'important és l'educació i que jo vull l'educació fins i tot per als seus fills.
Ets molt valenta, Malala.
Em volien fer callar, però han aconseguit que tot el món vulgui escoltar-me.
Les notícies sobre el seu valor i el seu exemple es van convertir en un moviment de suport internacional. El 2013, amb 16 anys, la Malala va parlar a la seu de les Nacions Unides a Nova York i va publicar un llibre on explicava tot el que havia passat. Es titula «Jo sóc la Malala», la noia que van tirotejar els talibans per defensar el dret a l'educació. També va poder crear una fundació amb el seu pare per intentar ajudar altres víctimes infantils d'arreu del món, com ara les nenes nigerianes que són segrestades pel grup terrorista Boko Haram.
Però el reconeixement més gran a la seva feina li va arribar el 2014. Aleshores, li van concedir el Premi Nobel de la Pau per la seva lluita pel dret de tots els nens i nenes a l'educació. Amb només 17 anys, la Malala es va convertir en la guanyadora del premi més jove de la història i en una de les 100 persones més influents del món, segons la revista Time.
Avui, la Malala té 25 anys i segueix formant-se i lluitant pels drets de milers de nenes de tot el món. I, tot i que ho fa lluny de casa seva perquè la seva vida encara està amenaçada pels talibans, no perd l'esperança de poder-hi tornar. La Malala va fer història i, a dia d'avui, en continua fent.